Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. La princesa del Vendrell. Aquesta és la princesa del Vendrell.
I això què és?
Aquest és l'anell de la princesa del Vendrell.
I això què és?
Aquest és el mocador que embolicava l'anell de la princesa del Vendrell.
Què és això?
Aquesta és la garsa que va robar el mocador que embolicava l'anell de la princesa del Vendrell.
Què és això?
Aquest és el gat que va enxampar la garsa que va robar el mocador que embolicava l'anell de la princesa del Vendrell.
I això què és?
Aquest és el gos que va mossegar el gat que va enxampar la garsa que va robar el mocador que embolicava l'anell de la princesa del Vendrell.
I això què és?
Aquest és el pal que va pegar el gos que va mossegar el gat que va enxampar la garsa que va robar el mocador que embolicava l'anell de la princesa del Vendrell.
I això? Què és això?
Aquest és el foc que va cremar el pal que va pegar el gos que va mossegar el gat que va enxampar la garsa que va robar el mocador que embolicava l'anell de la princesa del Vendrell.
Què és això?
Aquesta és l'aigua que va apagar el foc que va cremar el pal, que va pegar el gos, que va mossegar el gat, que va enxampar la garsa, que va robar el mocador, que embolicava l'anell de la princesa del Vendrell.
I això? I això què és?
Aquesta és la cabra que es va beure l'aigua, que va apagar el foc, que va cremar el pal, que va pegar el gos, que va mossegar el gat, que va enxampar la garsa, que va robar el mocador, que embolicava l'anell de la princesa del Vendrell.
I això què és?
Aquest és el cabrit que va parir la cabra, que es va beure l'aigua, que va apagar el foc, que va cremar el pal, que va pegar el gos, que va mossegar el gat, que va enxampar la garsa, que va robar el mocador, que embolicava l'anell de la princesa del Vendrell.
I això què és?
Aquest és el pastor que va trobar l'anell i es va guanyar un petó de la princesa del Vendrell. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. La princesa del Vendrell, text de Patacrua, traducció d'Ariadna Martín, editorial Editora, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.4.
91.3.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Mira quina cua, 3, 6, 9, mira quina cua té l'estiol. És un senyor elegant, menja mascotetes, menja mascotetes. És un senyor elegant, menja mascotetes del davant. 3, 6, 9, mira quina cua, mira quina cua. 3, 6, 9, mira quina cua té l'estiol. És un senyor elegant, menja mascotetes, menja mascotetes. És un senyor elegant, menja amb les cadetes del davant. 3, 6, 9, mira quina cua, mira quina cua. 3, 6, 9, mira quina cua té l'esquirol. És un senyor elegant, menja amb les cadetes, menja amb les cadetes. És un senyor elegant, menja amb les cadetes del davant.
L'esquirol va dir:
tinc ganes d'anar a jugar a la clariana d'aquí a la vora. Que m'hi voldries acompanyar, tabalet?
La meva mare se n'ha hagut d'anar i m'ha fet prometre que no sortiria del cau,
li va respondre el conillet.
La teva mare no sabrà pas si surts del cau,
va replicar l'esquirol.
Li he dit que no sortiria i no sortiré,
va fer tot ferm el conill. L'esquirol se'n va haver d'anar emmurriat i tot sol dient:
així que no vols venir a jugar amb mi? Millor! Així no faràs tanta pudor.
Tot just l'esquirol se n'acabava d'anar que va aparèixer un altre animal amic del tabalet. Era... a veure si sabeu qui era. Caça mosques i salta com les llagostes. Va per l'aigua i neda com un peix. Quan fa festa major, dansa el so de la seva cançó.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. L'home d'aigua. Algú havia deixat l'aixeta oberta. L'amo de la casa no va tornar mai més. Ves a saber on s'ha ficat. Potser se n'havia anat a les illes Fiji. O potser havia marxat per fer fortuna allà on hi ha les mines d'or blau, a l'Àfrica, diuen. Al final, el que va passar és que l'aigua, a força d'acumular-se, saltar i relliscar amunt i avall, va fer néixer un home. Un home alt, blau, transparent i cristal·lí. Un home d'aigua. Ho torno a dir, per a qui no ho hagi entès. Un home d'aigua que, amb l'última gota, la que li va formar el ble cargolat de cabells al mig del front, es va posar dret tot d'un plegat i va sortir de la pica tot dient:
què carai passa aquí?
Va baixar les escales i va sortir al carrer per tornar al mar, al llac, o si més no, a un canal. Un que el va veure el va confondre amb un bassal, uns altres amb una font, un reflex d'aigua o una al·lucinació.
Perdoni, on va vostè?
Faig un vol,
va contestar.
Però no pot pas anar mullant-ho tot, va en contra de la llei.
Qui ho diu? Jo, estic fet així.
Aviseu la policia!
Cridava la gent.
I un paio que està fet d'aigua, que va esquitxant per tot arreu.
La portera de l'edifici el perseguia perquè havia inundat el passadís. Un senyor brandava un paraigües dient que hi havia estornudat a sobre per ofegar-lo.
Sí, sí, una onada de 6 metres d'alçada, com les que es veuen als United States of America.
Tapis,
li deien.
Posi roba, miri de congelar-se, potser així es torna una persona normal.
Mentrestant, ell continuava voltant silenciós, de nit, arrambat a les parets, regant les flors de tant en tant. Ajudava a netejar els vidres bruts als conductors que li responien amb un gest de salutació. Es deixava llepar pels gossos. Reomplia les ampolles buides de noctàmbuls i assedegats. No tenia mai gana. No tenia mai set. No tenia cap necessitat de dormir. Fins i tot, ni tan sols, sabia que era dormir. No havia de fer pipí, ni tampoc rentar-se els peus. Els qui se'l trobaven l'assenyalaven amb el dit.
Mira'l, mira'l! Truqueu a la policia!
És l'home d'aigua! Agafeu una galleda o que vingui un lampista!
Quan això passava, buscava un baciol, un rierol, una claveguera, s'hi capbussava i desapareixia, barrejat amb l'aigua. Quan tot s'havia calmat, es refeia i sortia de l'aigua, enmig d'un degoteig de trossos de plàstic i deixalles, pedretes i xiclets mastegats. No és gens fàcil la vida d'un home així, tan diferent que fins i tot es podria confondre amb un poca-solta. Semblava una ampolla de plàstic amb cames, semblava un tros de mar dins una bossa. Li van anar al darrere durant setmanes, amb bidons i aspiradors. El veien d'un tros lluny i engegaven les sirenes. Ell desapareixia de vegades en un pou, d'altres en una ampolla de gasosa. Amb el temps, de mica en mica, la gent li van agafant confiança. Havien entès que en realitat no era pas dolent. Els escombriaires a la nit li demanaven un glob per fer-se passar la set, perquè aquella aigua, deien, era bona de debò. Els nens l'anaven a trobar tot parant les mans.
Senyor, que em dóna aigua, si us plau.
Fins que un dia el cel es va enfosquir, va començar a bufar el vent i tot d'una es va desfermar una gran tempesta. Grosses gotes d'aigua van caure sobre la ciutat i la van inundar completament. Tot d'un plegat va sentir una veu que li parlava, una veu estranya.
Vine,
deia.
Torna aquí, vine amb nosaltres. Què hi fas en aquest món de cotxes i cases? Tu estàs fet d'aigua, has de ser als rius, al mar, a la pluja.
I així tota l'estona, dins un núvol de paraules vaporoses que bufaven al seu voltant i que el seguien per tot arreu sense deixar-lo en pau. Va caminar, va córrer embolcallat per les veus de la pluja que el volien fer tornar enrere. I vet aquí que, en un poblet molt petit, va veure una font abandonada des de feia anys, amb una preciosa base de pedra i l'estàtua d'un nen que feia pipí a la pica, però no hi rajava aigua. L'home d'aigua hi va saltar dins. Es va convertir en l'aigua d'aquella font i anava amunt i avall, endavant i endarrere, del nen a la bassa plena de peixos de colors. Si passeu per aquest lloc, que em sembla que es diu Corticella, mireu al doll de la font que hi ha just al mig del poble. Si l'observeu atentament, segur que hi veieu, de tant en tant, el llampegueig d'una expressió burleta. Hi ha fins i tot que diu que a la nit, quan tothom dorm, l'home d'aigua torna a sortir per anar a fer un tomb i estirar les cames. Hi ha qui jura que ho fa cada nit. Però jo no l'he vist mai. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. L'home d'aigua. Divo Rosati, de la editorial Calandraca, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Thank you.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Si totes les roselles són altes, 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 i jo sóc petitet, si totes les roselles són altes, 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 jo sóc petiteta, jo no puc fer-hi res, jo no puc fer-hi res. Jo tinc una pilota que bota, 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 i jo sóc petiteta, i jo sóc petiteta. Jo tinc una pilota que bota, 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 i jo sóc petiteta, jo no puc fer-hi res, jo no puc fer-hi.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Ep, nens i nenes, pareu atenció. Arriba l'hora del conte i comença la narració.
Hola, sóc la Bego i vinc de la biblioteca Pompeu Fabra a llegir-vos un conte. Ja sabeu que a la biblioteca n'hi ha molts de contes, per triar i remenar tant com vulgueu, i emportar-vos-els a casa per llegir-los, mirar-los, per explicar-los i després d'uns dies tornar-los perquè tothom en pugui gaudir. I és que la biblioteca pública és un espai per a tothom. El conte que us he portat avui és un àlbum il·lustrat de l'editorial Blume, que té per títol El gegant, el secret de l'avi, escrit i il·lustrat per David Litchfield. Preparats per gaudir-lo? I diu així... El petit Guillem estava d'allò més amoïnat. Avi, va dir, hem estat tot el dia pintant el mural de la ciutat, però no l'enllestirem mai, no hi ha ningú que pugui arribar a dalt de tot. No pateixis, va dir l'avi, ja sé qui ens pot ajudar. Té les mans amples com taules, va dir l'avi, les cames llargues com canonades i els peus grossos com uns bots de rem. Ja saps qui vull dir? Sí, el gegant secret, va respondre en Guillem amb un sospir. Me l'has explicat milers de vegades, aquesta història, avi. Te l'has inventat tu. Jo no m'invento mai res, va assegurar l'avi. Te'n recordes de quan vam anar d'acampada l'estiu passat? Sí, és clar, avi, va remugar en Guillem. El gegant era allà, vigilant-nos, perquè no prenguéssim mal. I te'n recordes de quan es va espatllar el rellotge de la ciutat? Sí, avi, va murmurar en Guillem. Saps què? Va ser el gegant qui el va reparar, va afirmar l'avi. I te'n recordes de quan ens vam endinsar en la tempesta? Sí, avi, va respondre en Guillem amb un sospir. Doncs va ser el gegant qui va empènyer la nostra barca fins a la vora. Però això és impossible, avi, va dir en Guillem. Jo no vaig veure cap gegant. Potser és que no t'hi vas fixar, va respondre l'avi. I això no és tot el que ha fet el gegant. També va impedir que el vell roure caigués per la força del vent. Va ajudar els cotxes a creuar el pont quan se'n va ensorrar una part. Va atrapar el teu estel abans que desaparegués entre els núvols. I va rescatar en Murphy quan es va quedar atrapat a la teulada. El gegant fa tot això pel nostre poble, discretament i en silenci. I no ho sap ningú, llevat de mi. A la meva edat, Guillem, es té molt bona vista. Però, avi, va dir en Guillem, si el gegant és tan servicial i tan bo, com és que sempre està amagat? Perquè la gent... té por de les coses que són diferents, va respondre l'avi. Quan la gent veu el gegant, crida i fuig corrent. I quan passa això, es posa molt trist. Jo no tindria por d'un gegant vell i ximplet, va dir rient en Guillem. Això si fos de debò, esclar, però no ho és. Mira, ves al mural demà a punta de dia, li va dir l'avi picant l'ullet. L'endemà al matí, en Murphy va despertar en Guillem a punta de dia. En Guillem volia continuar dormint, però en Murphy no deixava d'abordar. Així doncs, en Guillem va decidir treure-la a passejar i de passada aniria a comprovar una vegada per totes que el gegant secret de l'avi no existia. En acostar-se al mural, en Murphy va començar a somicar, nerviós. «No siguis beneit, noi», li va dir en Guillem en girar a la cantonada. «És una falòrnia, això del...» «Gegant! Era autèntic! Era gegantí i era... Ah, esgarrifós!» En Guillem va arrencar a córrer, tan de pressa com va poder. Oh, però aleshores va pensar... «Potser és justament això el que volia dir l'avi quan em va explicar que les persones tenen por d'allò que és diferent». A continuació, en Guillem va fer mitja volta. Però el gegant ja se n'havia anat. En Guillem se'n va anar de pressa a casa de l'avi per explicar-li el que havia passat. «No hauria d'haver fugit», li va dir penedit. «Bé, tots cometem errors de vegades», va contestar l'avi, «però estic segur que trobaràs una manera d'aconseguir que el gegant se senti més bé». «A tu què et fa sentir bé quan estàs trist?» En Guillem va rumiar durant uns segons. Tot d'una se li va acudir una idea genial. En Guillem va explicar el seu pla a l'avi i tots dos van posar fil a l'agulla. Van treballar amb el martell, amb la serra... Van estar enfeinats durant tot el dia per preparar al gegant un regal que mai no oblidaria. Un cop enllestit, en Guillem i l'avi van col·locar Murphy en un lloc elevat perquè el gegant anés a rescatar-lo. No podien fer altra cosa que esperar. I esperar encara una mica més. Van esperar durant tota la tarda, fins que el sol es va començar a pondre. «I què passarà si el gegant no torna?», va preguntar en Guillem. «Potser no està tip que la gent cridi i arrenqui córrer. Potser ja no vol viure més en aquest lloc, i tot per culpa meva». Però justament en aquell moment Van veure unes cames llargues com canonades, unes mans amples com taules i uns peus grossos com uns bots de rem. Ah, era el gegant! Tal com havien imaginat, el gegant va rescatar Murphy de les altures. Va ser llavors que el gegant va veure el regal. Era el primer cop que l'avi veia somriure al gegant. En Guillem s'havia adonat que el gegant no era tan sols un gegant, també era una persona. I necessitava exactament el mateix que tots necessitem quan estem tristos. Un amic. I conte contat, conte acabat.
L'Hora del Conte és un espai patrocinat per les biblioteques públiques de Mataró, Pompeu Fabra i Antoni Comas. Vine a conèixer-nos. Hi trobaràs llibres per infants, joves i adults, CD, DVD, revistes i accés a internet gratuït. I una àmplia agenda d'activitats com l'Hora del Conte, clubs de lectura per infants i adults, exposicions, conferències, concerts i tallers. Segueix-nos a Facebook i al blog. T'esperem. Creix personalment, forma part de la comunitat i familiaritza't amb la societat de la informació.
L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
Aquest ritme esclata al meu voltant, surten els animals per anar a ballar. Si balles al seu pas, et sentiràs flotar. Piquem de mans!
Fem que volem!
Fem així, no costa res!
Can, can!
Ei, molt bé!
Uh-ha, uh-ha!
Au!
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Pujar muntanya, Panxo va dir-li al Panxo, vols que et punxi amb un punxó? I el Panxo va dir-li al Pinxo, punxa amb prou la panxa, no. El Pinxo va dir-li al Panxo, vols que et punxi amb un punxó? I el Panxo va dir-li al Pinxo, punxa amb prou la panxa, no. Vols que et punxi amb un punxó? I el Panxo va dir-li al Pinxo, punxa amb prou la panxa, no. El Pinxo va dir-li al Panxo, vols que et punxi amb un punxó? I el Panxo va dir-li al Pinxo, punxa amb prou la panxa, no.
L'hora del conte, al 91.5 FM. L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Petons perduts. L'altre dia la iaia semblava trista. Al vespre els pares parlaven de la iaia fluixet, com quan parlen de coses importants. L'endemà, la mare ens va cridar i ens va anunciar.
La iaia està trista perquè no li feu petons.
Com es pot estar trist per això? Si els petons són un rotllo. Això dels petons segur que és un problema de dones. Encara recordo aquella nena de l'escola que em perseguia per fer-me petons. Sort que ara em persegueix a un altre. Hi ha senyores que fan petons tan sonors que et deixen sord. Altres els fan tan forts que et deixen la galta com una tomata. Mua! I la mare, la meva mare, és una pesada amb els petons. Ui, jo no els necessito, els petons. Bé, excepte els de la nit, quan estic al llit, quan no em veu ningú, i puc fer-me una mica el nen petit. Primer el papa, després la mama, i després puc dormir tranquil. El meu germà té 7 anys. Ell fa els petons molt ràpid i només quan li manen. Cada segon que passa sense jugar per a ell és perdre el temps. La meva germana té 2 anys. Li costa molt fer petons. Les barbes piquen, les ulleres xoquen, els cabells fan pessigolles, els coneguts fan vergonya, els desconeguts fan por. Sembla que els meus germans tampoc necessiten els petons. Bé, excepte els de la nit. Quan estan al llit, quan no els veu ningú i poden fer-se una mica els nens petits. Primer el papa, després la mama i després dormen tranquils. El meu pare diu que m'entén. Diu que a ell també li atabalaven els petons quan tenia la meva edat. Diu que els feia quasi sempre per obligació. M'he fixat que els homes es donen la mà en lloc de fer-se petons. Quines ganes de ser gran! El meu pare sembla que tampoc necessita els petons. Bé, excepte a la nit, quan està al llit, quan es pensa que no el veu ningú... Caram, quins petons que es fa amb la mare. Si al papa no li agraden, deu ser que s'esforça molt. Els meus amics i jo no ens en fem de petons. Només faltaria. Això és cosa de nenes. No m'agrada trobar-me amics quan passejo amb la mare.
Que no diu res al teu amic?
Quan entendrà que a nosaltres no ens cal dir-nos res? Els meus amics sembla que tampoc necessiten els petons. Bé... Però suposo que a la nit, quan estan al llit, quan es pensen que no els veu ningú i poden fer-se els petits, volen els petons del papa i de la mama per dormir tranquils. Per què necessita petons la iaia? Vaig preguntar a la mare. La resposta no me l'esperava pas.
Perquè no li van fer quan era petita.
Tampoc els de la nit? Vaig preguntar.
Tampoc?
Va respondre amb cara trista la mare. Però ella no em fa quasi mai, vaig preguntar. A mi no se m'escapa res.
Qui no ha rebut, no sap donar.
Alguna cosa haurem de fer. Si la iaia necessita petons per entendre que l'estimo, i si la iaia necessita els petons que no li van fer de petita, si la iaia està trista sense petons, si em fa vergonya fer petons i si em poso vermell quan faig petons... També tartamudejo quan li dic coses boniques. Alguna cosa hauré de fer. Si un any té 365 dies I si cada dia els teus pares et fan com a mínim un petó, i si els nens volen petons fins als... no sé, jo en tinc 9, i encara avui els de la nit, els nois i les noies de l'institut volen petons dels seus pares, potser també els volen d'amagat. Bé, tiraré curt. Direm que fins als 10 anys, sobretot perquè no sé multiplicar mentalment més enllà del 10. 365 per 10 són... a veure... 3.650 petons! Ostres, aquí fa falta una feina d'equip. O ens posem tots a fer petons a la iaia o no hi arribarem de cap manera. Recuperar els petons perduts. Aquest serà el meu pla. Començo avui mateix, estic decidit.
Ding-dong!
Sona el timbre.
Obriu, és la iaia!
Va dir la mare. Avui no m'espero que obri la porta ningú. Avui baixo el primer les escales, obro la porta, no ho penso dos cops, salto damunt de la iaia, l'abraço i li engalto un petó. La iaia s'ha quedat glaçada. Es nota que no s'ho esperava. Passen uns segons eterns.
T'he comprat uns pastissets. Són els de poma, els que més t'agraden.
Fins i tot li tremolava la veu. He trencat el gel dels petons. Ara he d'anar cap a dir coses boniques. La iaia parla amb els pares. Parlen de coses de grans, un avorriment. Els meus germans juguen a prop. Jo espero el moment oportú per dir alguna cosa bonica. S'està acomiadant i encara no he pogut dir res. La iaia busca la seva bossa. He de dir alguna cosa. Una, dues, tres... Ara... Iaia, vols quedar-te a dinar amb nosaltres?
Oh, no! Això no és prou bonic.
I afegeixo. No marxis, m'agrada estar amb tu. Uf, ja ho he dit. Miro la iaia. Està plorant. Els pares m'han dit que estan molt orgullosos de mi. També m'han dit que em portaran a un lloc especial per entendre per què la iaia necessita petons. Anirem a conèixer el barri on va viure la iaia de petita. Estic molt emocionat. Els meus germans es quedaran a casa. Això vol dir que és cosa de grans. La iaia no vol venir. Diu que són massa records. Li he promès que li explicaré tot. I ella ha somrigut. I vet aquí un gos. I vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. Petons perduts, de Carlota Valls i Andrea Zayas, d'Edicions Salòria, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.